Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la segona sessió de la jornada de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. Després de la sessió d'ahir, que si recordeu vam parlar sobre l'impacte de la pandèmia, sobre els hàbits de consum cultural i més específicament sobre els museus i el patrimoni, la sessió d'avui girarà al voltant de l'avaluació de l'oferta digital dels museus, una oferta que va créixer exponencialment també com a conseqüència de la pandèmia. Aprofito per animar-vos a deixar les vostres preguntes a la part de sota de la pantalla, a la part de preguntes i respostes, i al final de les ponències del matí, de cadascuna de les ponències del matí, mirarem de trobar un moment per traslladar als ponents les vostres preguntes. Per començar la sessió, comptem avui amb la participació de Montse Peñarroya, que és la directora de l'Institut Internacional per a la Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement, i que ens parlarà sobre com escoltar el públic a través de les xarxes socials i d'internet. Montse, quan vulguis.
Hola, bon dia a tothom. Re, encantada de ser aquí. Moltes gràcies, Joaquina, per convidar-me i per donar-me l'oportunitat doncs, de compartir amb tots vosaltres part doncs, de la recerca i del que és la meva feina. Vaig ja a compartir pantalla. A veure, cap aquí. Val, hauríeu d'estar veient la presentació amb pantalla completa. Molt bé, doncs vinga. Entenc que la veieu, eh? Si no m'ho dieu, sisplau.
Llavors, sí, endavant.
Sí? Doncs vinga. Primer em presento allò breument. Jo tinc tres treballo amb tres potes. Val? Una és la subdirectora d'una empresa que es dedica a digitalitzar territoris i pimes, sobretot empreses culturals i empreses turístiques. I a través d'aquesta empresa doncs, treballem per consells comarcals, diputacions, però també treballo per l'Organització Mundial de Turisme, fent llavors territoris ja més grans com països. Val? Per una altra part, tinc una part acadèmica i soc professora a La Salle, a la Universitat Ramon Llull, d'e-commerce i d'analítica digital, val? O sigui, tot el que són anàlisis de dades. I també dirigeixo el grau en emprenedoria digital, vull dir que tinc una vessant també molt emprenedora. Jo, pel meu compte, soc molt emprenedora, he creat moltes empreses online. La més gran és Solostocks, que és una empresa que vam crear fa 22 anys des d'Intercom. També som els creadors d'Infojobs i de Softonic. I aquesta empresa doncs, encara funciona, o sigui, 22 anys són molts per una empresa a internet. I tinc una tercera pota, que és la d'estudiant. Soc doctoranda, que vol dir que estic fent un doctorat, i la recerca la faig en Business Model Adaptation, val? Que és com els negocis s'han d'adaptar quan algú disrompa el mercat. Val? I és en el marc d'aquesta disrupció que vull fer la introducció a la xerrada que faré ara. Val? Aquí hem de distingir entre dos conceptes. Un que es diu Business Model Innovation, que és com innovem en models de negoci per disrompre el mercat. Val? I és, per exemple, el que ha fet Airbnb o Amazon o Coursera. O sigui, cada sector té la seva nèmesis que ha disromput el mercat tal com era i l'ha fumut en l'aire. Doncs el fet de cercar aquest model de negoci que disromp, d'això se'n diu Business Model Innovation. Val? Jo no em dedico a això. Jo em dedico a Business Model Adaptation. I és, quan algú ja t'ha fumut el mercat en l'aire, com has d'adaptar la teva empresa o la teva organització a la nova normalitat, val? I fins ara teníem aquestes empreses, l'Airbnb, l'Amazon, la Coursera i tal, o sigui, empreses que havien anat disrompint i ara a sobre tenim el Covid-19 que encara disromp més perquè ens obliga, doncs, això, al distanciament social, a mesures molt dràstiques, a més, ha contret totalment la demanda, o sigui, mai havíem tingut els índexos d'estalvi tan alts com ara en les famílies perquè ningú està gastant res, perquè ningú veu la llum al final del túnel i ja dic, està el mercat totalment disromput. Val? O sigui que no només ara hem de lluitar contra aquestes empreses que fan Business Model Innovation i el disrompen, sinó que, a més, tenim el Covid-19. Vull dir que la meva recerca és més actual que mai i m'ho estic passant bomba analitzant què estan fent les empreses, com s'estan adaptant i com estan reaccionant, perquè tothom ha de reaccionar. Val? Però adaptar un model de negoci no és fàcil, val? Perquè hi ha una lògica molt forta, una lògica del negoci, hi ha la inèrcia operacional, hi ha la rigidesa institucional, la por al canvi, aquesta mirada a curt termini. Segur que us ha passat mil vegades que teniu idees noves i les presenteu a la vostra direcció i us diuen, no, és que això ja ho hem provat i no ha funcionat. No, això no, això tampoc. I dius, però podríem fer tal cosa, tal altra. No, 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 això ja està mirat i això no va anar. I al final dius, bueno, per què m'has contractat? No, si no puc fer res, val? Segur que us ha passat mil vegades. Doncs això és perquè esteu demanant d'adaptar certs components d'un model de negoci i la inèrcia i la rigidesa institucional que deia ho impedeix, val? I és molt difícil lluitar contra això. Llavors, una manera de fer-ho és sent una mica més conscient de quin és el model de negoci. I ara tots deveu estar pensant, no, però si jo soc una organització sense ànim de lucre o soc un museu, jo no tinc model de negoci. Tots teniu model de negoci, val? O sigui, el model de negoci és la representació d'una estructura de valor. O sigui, és com doneu valor a l'usuari i com recolliu aquest valor en forma monetària, val? Llavors, aquí ja us recomano fer servir un marc de treball que es diu Business Model Canvas, que és per dibuixar un model de negoci, que avui no ho farem, avui no, o sigui, no tenim temps de fer tot això, però us recomano que ho feu i veureu els diferents components, val? Perquè és en el marc aquest d'entendre com és un model de negoci amb aquests nou components que faré la presentació d'avui. O sigui, per culpa del Covid, tothom, totes les organitzacions, museus, exposicions, festivals de música, festivals del que sigui, tothom ha hagut d'adaptar les propostes de valor. Val? La relació amb els clients ha hagut de digitalitzar-se. O sigui, segueix siguent personal, però ha hagut de passar tota a ser digital. I els canals de venda també han hagut de passar a ser digitals. Val? I, de fet, molta part de la proposta de valor ha passat a ser digital. O sigui, els museus hem hagut de veure les exposicions a través d'internet, hem hagut de veure doncs, les sales que té amb visions en 3D. O sigui, la proposta de valor ha hagut de canviar. I les relacions han canviat dràsticament, els canals de venda també, i els segments de mercat hem hagut d'adaptar-nos a veure com manteníem aquesta relació, com lliuràvem la proposta de valor en els nostres clients, doncs amb el distanciament social i la digitalització. Val? I avui ens centrarem en com escoltar, què diuen els clients, o sigui, els segments de mercat i què diuen a través de les relacions que mantenen amb nosaltres, que llavors ens permeti adaptar aquesta proposta de valor i fer el business model adaptation, que és el que necessitem. Val? Però business model adaptation és adaptar qualsevol d'aquests nou components. Si els canviem tots, llavors ja és crear un nou model de negoci. No us estic dient això. Us dic que hem d'adaptar components d'aquests. I per adaptar algun d'aquests nou components, hem d'escoltar bé què diuen els públics. Val? I això és el que ens dedicarem avui. Val? O sigui, farem una introducció a l'escolta online, mirarem quines eines tenim, mirarem què fa la recerca per ajudar-nos a escoltar, llavors buscarem eines de màrqueting guerrilla, perquè aquí us en daré unes quantes, però veureu que totes són de pagament. I jo sé el que em direu vosaltres, perquè llàstima que no us veig les cares, però veuria les cares que feu i em diríeu, sí, tia, i ara només em falta pagar això. Val? No, jo sé que el que voleu és eines del que en diem màrqueting guerrilla, que són eines gratuïtes en les que tu dediques temps, però almenys no et costen diners. Val? I llavors veurem una mica millor com conèixer els nostres usuaris. Tenim 3/4 d'hora per endavant, vull dir que vinga, anem a començar. Què és això de l'escolta online? Val? En anglès se'n diu social listening, o sigui que ja té nom, no és algo que ens hàgim inventat i que, per tant, trobareu molta més informació a internet si la necessiteu. Val? En anglès ja dic social listening, en català escolta online o escolta social. Val? Doncs l'escolta social és la tècnica per la que seguim les converses a les xarxes socials relacionades amb la nostra marca, però amb l'objectiu final de trobar oportunitats comercials. Val? Per tant, té dos vessants. Té la vessant de monitorització, de saber què diuen, i per l'altra hem d'analitzar la informació de manera que ens permeti actuar. Val? Si no actuem, es queda en monitorització i prou. I no és això l'escolta social. Val? O sigui que tingueu en compte aquesta doble vessant. Necessitem monitoritzar, necessitem analitzar i actuar. D'acord? Llavors, a les xarxes socials, bueno, aquí us he posat les principals, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube i Pinterest, són les més populars en les que la gent hi expressa les seves opinions i publica missatges i el que ens permet mantenir contactes entre amics i coneguts. Val? Algunes, com Twitter, ja no són ben bé una xarxa social. De fet, si aneu a l'App Store d'Apple o aneu al d'Android, així veureu que Twitter no està sota la categoria de xarxa social, està a la categoria de mitjà social, es consideren un diari online. Val? Però bé, bueno, és una barreja de les dues coses, vull dir que també el fem servir per escoltar, igual que també escoltaríem els diaris. L'únic és un diari creat pels propis usuaris. I si ens dediquem al business to business, o sigui que el nostre client són empreses, llavors la xarxa que hem d'escoltar més bé és LinkedIn. Val? Vull dir que amb això cobrim bastant les xarxes. Aquí em faltaria TikTok, que és la que està pujant ara, que l'any passat ja era bastant popular, però aquest any, arrel de que el Trump la volia tancar als Estats Units o volia que una empresa nord-americana la tanqués, encara s'ha fet, encara s'ha fet més popular. Però a TikTok ja veurem que les generacions que trobem són molt joves, i a vegades no són exactament les que ens interessen. Però ja ho veurem, val? També dius que molts usuaris s'han passat dels mitjans tradicionals online, que aquí quan ho escrivia pensava, és que és fort ja, que considerem mitjans tradicionals online que han quedat ja obsolets, allò com els blogs, les llistes de correus i tal. Tot això era de la internet que teníem doncs, el 98, 99, 2000, 2001, 2002. Val? Tot això a partir del 2006, 2007, 2008 va anar canviant. Tothom es va anar passant a les xarxes socials. La gent manté blogs, però les llistes de correus, les BBS, els fòrums, totes aquestes coses han passat a millor vida gairebé. I els blogs sí que encara es mantenen. Però sobretot aquest contacte i la discussió social es fan a les xarxes. Val? Per tant, és important que escoltem bé aquestes xarxes. Però per escoltar les xarxes necessitem eines. Val? Llavors, avui veurem algunes d'aquestes eines, però també veurem les mètriques que hem de seguir. I he preferit començar per les mètriques. Val? Les mètriques les tenim aquí en pantalla. El que hem de mesurar és mencions de la nostra marca. Val? O sigui, mirar quanta gent parla de la nostra institució, de la marca que fem servir. Mencions dels nostres productes o serveis. També, tant si són quadros com si són exposicions, com el que sigui que fem, també hem de monitoritzar-ho. Mencions del nom dels nostres directius o directives, també. Val? O sigui, tenir alertes pels noms del nostre director o la nostra directora, pel nom de la principal gent que gestiona la nostra institució. Per què? Perquè així és l'única manera en la que podem fer una gestió bona de la reputació online d'aquestes persones que també afecta a la nostra institució. Val? Hem de monitoritzar l'ús dels hashtags que creem nosaltres o que siguin rellevants per a la nostra organització, seguir la marca dels nostres competidors o dels nostres referents. També quan dic competidors i parlo museus, diuen, no, si jo no competeixo amb el Magba o tal. No, bueno, doncs parlem de referents, val? O sigui, no cal que en diguem competidors, però d'altra gent com vosaltres també va bé seguir què fan, val? Perquè a base de veure moltes maneres de com actua la gent que publica, què fa, això us inspirarà a vosaltres. I no només heu de seguir a institucions d'aquí, sinó que a mi m'agrada molt seguir, doncs, jo que sé, què fa el MoMA, què fa el Barbican de Londres, què fa, o sigui, quan segueixo entitats culturals, segueixo també entitats, doncs, això, de Nova York, de Londres, de Boston, o sigui, gent, o de París, gent que jo sé que ho fa molt bé, i que escoltant-ne un i a l'altre i a l'altre. O sigui, si només n'escolto a un, l'estratègia que faré serà de còpia i no és la que us recomano. Però si n'escoltem a 10 o 12, llavors ja es converteixen en una font d'inspiració. Val? Vull dir que va molt bé també seguir què fan els altres. I llavors també tendències de la nova indústria, o sigui, de la nostra indústria. Pensar en les paraules clau o les frases que són rellevants, val? I seguir aquests hashtags també o seguir aquests conceptes. Val? Després ja veurem les eines per seguir-ho. Ara això són les mètriques que hem de seguir. Llavors, l'altra pregunta que us feu és a on, a quines xarxes? Val? Ajuda'm una mica a triar les xarxes. Aquí us he posat aquesta infografia amb les generacions i els noms, perquè us siguin més familiars també la generació Z, la dels millennials, la generació X, els baby boomers, i la generació silenciosa o la Grey Generation, que en diem, o els sèniors ja d'edat avançada. Val? Aquí us he posat Facebook, que és sobretot pels X i pels baby boomers. Val? Instagram serveix pels tres primers, tot i que també hi ha baby boomers, però no n'hi ha tants. Val? O sigui, les coses no estan tallades amb un patró i tal. O sigui, en el meu Instagram hi ha gent de totes les edats i sobretot hi ha generació X i llavors millennials. Val? Però en un Instagram d'algú que és més millennial segurament hi haurà més generació Z i no hi haurà gairebé baby boomers. Val? O sigui, que depèn molt del tipus de contingut que publiqueu. Però així a l'engròs, Instagram serveix per les tres primeres. Twitter serviria més per la generació X i els baby boomers, una mica els millennials, però els Zetes ja no tant. Val? Igual que Facebook, per exemple, els Zetes no hi tenen ni compte, els millennials hi tenen compte, però els segueixen molt poc, però en canvi els X i els baby boomers sí. Val? Pinterest serveix sobretot per la generació X, és la que la fa servir més. YouTube la fan servir molt els Zetes i els millennials. Els altres també, però els Zetes i els millennials s'hi senten com a casa. Val? Els blogs, que dèiem, més generació X i baby boomers. I TikTok, els Zetes. I llavors em direu, ostres, i els avis i les àvies de més de 76 no fan servir cap xarxa social? Home, alguns fan servir Facebook, molt pocs. Però la seva digitalització ha arribat a través de WhatsApp. Val? Vull dir que no és tant les xarxes socials el que fan servir, sinó la missatgeria instantània. Llavors, per arribar amb ells, va més bé fer-ho a través de grups i de llistes de difusió i de missatgets d'aquests que corren al matí de bon dia o bona tarda o aquest tipus de... O sigui, és una altra història. No estan tan ficats a les xarxes socials, sinó que els hi va més les tècniques de màrqueting directe, que en diríem a nivell acadèmic, com és doncs, el WhatsApp marketing, val? Que és el màrqueting fet a través de WhatsApp. Val? Però, en tot cas, aquestes són les xarxes que hauríem d'estar monitoritzant. En business to consumer, en business to business, ja he dit que era LinkedIn, i llavors a LinkedIn la distinció ja no és tan generacional, val? Perquè simplement tothom a nivell professional està a LinkedIn. Val? No importa l'edat que tinguis, els millennials són a LinkedIn i els Zetes comencen a ser a LinkedIn perquè a la universitat els hi ensenyem, quan estan ja a tercer o quart, que han de crear un compte, que han d'anar pujant el seu currículum i el creen i hi són. Val? Sobretot a partir de tercer i quart, abans no. O sigui que no aniria tant de 5 a 25, sinó que seria a partir més dels 22-23 anys que comencen a ser a LinkedIn també. Val? Llavors, anem a veure aquestes eines online per monitoritzar les xarxes socials. I us he posat les primeres que us poso, són eines que totes són de pagament, però que fan exactament tot el que volem. Val? Aquí us he posat aquesta, que es diu Hipsy, que analitza Instagram i YouTube, val? I us ajuda a trobar influencers. Li poseu un tema, jo aquí havia posat cultura, en l'exemple que veieu en pantalla, doncs ja em deia, i li havia fixat a Catalunya, a Espanya, i ja em diu doncs, qui són els que tenen més seguidors a Instagram i que parlen de cultura. També em diu l'engagement de cada un, o sigui, si la gent els hi respon o no els hi respon. Tenim aquí els de patrimoni, veieu, sou uns superinfluencers vosaltres, també. Doncs aquí, hi ha estadístiques de tot. Val? Això té una versió gratuïta, però molt limitada. Per exemple, si ja buscava teatre a Catalunya, ja em deia ja que havia de pagar. Em sortia ja tot en blur i em deia que pagués. O sigui, d'eines que fan, que són el somni de qualsevol community manager, en tenim, val? Però totes valen diners. Llavors, jo us n'he posat aquí unes quantes. Aquesta us la recomano al 100%, és de les més ben valorades que hi ha, i ja dic, té una versió gratuïta que la podeu fer servir, com jo he fet servir aquí, per buscar cultura a Catalunya, qui eren els influencers, val? Llavors, aquí us n'he posat una altra que es diu Follower Wonk, que aquesta està centrada en Twitter. Val? I també va bé aquesta, o sigui, també, jo he buscat també cultura i ja m'ha buscat doncs, gent relacionada amb cultura, però, per exemple, em sortia aquí la revista Època i tal, no m'ha deixat filtrar ja per regió o per ciutat o així. També serveix per monitoritzar la gent que té relació amb tu, perquè sí que et deixa filtrar per gent amb la que no està relacionat o per gent amb la que sí que tens relació. Bueno, analitza Twitter i té una versió gratuïta que déu-n'hi-do la informació que dona. Val? Però sempre llavors t'has de registrar. Eh? Fixeu-vos que jo estic registrada, però estic registrada amb la versió gratuïta. Déu-n'hi-do el que et dona la gratuïta un cop et registres. Val? Però bé, seguim amb les eines. Aquí n'hi ha una altra, que aquesta m'agrada molt, que es diu Social Mention, però que està més pensada per blogs i no fa ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Val? Però, en canvi, et diu si la gent parla en positiu o negatiu, o sigui, et diu el sentiment de la conversa, cosa que és superinteressant. Val? Com veieu aquí, jo buscava teatre a Barcelona i m'ha sortit ja informació sobre teatre, i el sentiment que tenia, la passió amb la que parlaven, l'abast de les publicacions que feien, el número d'autors que hi havia en aquest moment que estàvem parlant sobre aquest tema. Em hagués dit també, us dic que no diu Twitter, i sí que diu Twitter, perquè veig que aquí diu les piulades. Però els resultats que a mi m'ha donat no eren de Twitter. Val? Però bueno, mireu-vos, també hi ha una versió gratuïta, però també a la que vols començar a fer coses, llavors ja et fa fer un show me the money, que aquí és quan les institucions sempre em diuen no, prefereixo eines gratuïtes. Val, doncs, bueno. Però aquestes, ja dic, ho fan tot i cobreixen doncs, totes les necessitats que tenim d'escolta. Val? Hi ha una altra opció, que és contactar amb empreses que fan recerca amb Big Data. Val? Jo, des de l'Observatori i la Universitat de Girona, estic segura que també treballeu amb aquest tema, amb el Big Data. Jo les que conec més és aquesta, que es diu Vivential Value, que són els que porten l'Observatori del Turisme Rural. Ja dic, jo estic especialitzada en cultura i en turisme. Val? Doncs ells són part de l'Observatori de Turisme Rural, fet juntament amb el CET de la Universitat de Barcelona i juntament amb Escapada Rural. Val? I llavors fan un munt d'estudis i, o sigui, bé, val? I aquests estudis són superprofuns i la major part llavors els acaben publicant de forma gratuïta i estan oberts a tothom. Val? Vull dir que si busqueu això, Observatori del Turisme Rural, o entreu a Vivència al Valle o així, trobareu aquests informes del 2020 publicats amb anàlisi de Big Data sobre tot el que voleu saber, sobre com és el públic de turisme rural en aquest cas. Val? Però igual que fan turisme rural, l'empresa pot fer absolutament qualsevol tipus d'anàlisi. L'únic que jo els conec més per la part turística, però és una empresa d'anàlisi de Big Data. Val? Llavors, nosaltres a la Salle també tenim tota una línia de doctorat amb anàlisi de Big Data, d'escolta de gent, i també ho fem. No és el meu grup de recerca. Estan a dintre del meu grup gran de recerca, que són els de les facultats de management, val? Però no és el meu grup. El meu grup es dedica al model de negocis i aquest grup es dedica a l'anàlisi del Big Data. Val? Però, per exemple, us he posat aquí en pantalla i us he linkejat l'article a un article que era de l'any passat, amb tota una recerca de l'any passat, en la que van analitzar 1,7 milions de piulades fetes les últimes 3 setmanes prèvies a les eleccions generals que hi va haver. I amb això van predir el resultat de les eleccions. Val? I llavors, després han fet tota la recerca de fins a quin punt les publicacions de Twitter són fiables per fer les previsions de qui guanyarà unes eleccions. I amb ells, el model d'algoritme que tenen i tot, els diu que és possible preveure-ho a partir de l'anàlisi d'això de les piulades de 3 setmanes abans. Trobareu tot l'informe, està publicat en revistes científiques i tot, vull dir, sense cap problema, val? Vull dir que el trobareu aquí. Doncs aquest és, ells es dediquen a analitzar Big Data de la que sigui, val? O sigui, no només de política, sinó del que sigui. I també, per exemple, en turisme, aquest mateix grup ha fet anàlisis de sentiments de les paraules clau de Hilton, en aquest cas era un encàrrec de la cadena hotelera Hilton, TripAdvisor, val? Per veure al llarg del temps com han evolucionat les paraules clau que la gent els relaciona i alhora també doncs, l'anàlisi del sentiment d'aquestes paraules clau. Val? I aquí té doncs, les negatives, que si és expensive, que si és crowded, que si és bad, complex, pricing, noisy, disappointed, o les coses maques que diuen doncs, que és nice, clean, beautiful, friendly, free, recommended, loved i tot. I, val? Doncs és tornar a ser anàlisi de Big Data. Vull dir que totes les universitats tenen departaments de recerca que segurament voldran col·laborar amb vosaltres a canvi de que llavors puguin publicar els articles o a canvi d'algo. Jo faig un munt de recerca a la universitat gratuïta a canvi de que llavors tingui accés a dades o tingui accés a coses, val? Però vull dir que no és el meu grup. Si voleu parlar amb aquest grup, escriviu-me. Al principi de tot, ja allà on he parlat de les 3 coses que feia, hi havia el meu mail, m'envieu un mail i jo us poso en contacte amb ells, val? Doncs bé, seguim endavant. Però ja he dit, també a l'Observatori dels Públics teniu l'acord amb la Universitat de Girona. Segur que ells tenen departament de recerca en Big Data, on també de forma gratuïta us faran anàlisis i treballaran amb vosaltres a canvi de després poder publicar articles sobre aquest tema. Val? Anem ja a la part que volíeu, allò en plan, va, calla ja i explica el màrqueting guerrilla, que és la que necessitem. Doncs vinga, anem a veure la del màrqueting guerrilla. O sigui, coses allò, gratis. Aquesta estic segura que ja la sabeu, perquè fa molts anys que funciona, però he pensat, bueno, per si de cas, doncs la poso, que és el Google Alerts. Val? O sigui, quan abans us deia, heu de monitoritzar la marca, heu de monitoritzar el nom de la institució, el nom dels directius i directives de la vostra institució, el nom dels vostres productes. Doncs l'eina que va més bé per fer-ho és el Google Alerts. Val? Jo, per exemple, monitoritzo també Business Model Adaptation, Business Model Innovation i així tothom que publica alguna cosa sobre aquest tema de seguida rebo l'avís. I llavors veieu que tinc les alertes pel meu nom, per Montse Penyarroia i per Montserrat Penyarroia. I també si algú diu alguna cosa sobre mi, doncs a l'acte Google m'avisa i jo puc mirar a veure si s'està parlant bé, si s'està parlant malament, si necessito intervenir, si dono les gràcies, si no, o què. Val? I també amb el meu correu. O sigui que val la pena fer servir el Google Alerts per tenir aquestes alertes. I podeu gestionar llavors que us ho digui un cop al dia, que us ho digui un cop a la setmana, que de quines fonts voleu que us ho digui, quins idiomes voleu fer les alertes. O sigui, hi ha un munt de coses per gestionar. I és gratis i fa molts anys que funciona. Mireu-vos-ho i mireu a veure com us pot servir. Val? O sigui, per mi aquesta és l'eina bàsica de monitorització sobre què passa sobre un tema en concret. Anem ara a escoltar les xarxes, que és el que volíem fer, val? Lo del social listening que dèiem. Aquí, llavors, una manera de trobar influencers i de trobar gent doncs, que parla d'un tema, a Twitter en aquest cas, és amb la cerca avançada de Twitter. Val? O sigui, si us aneu a Twitter i feu una cerca, veureu que llavors, a costat del botó de resultats de la cerca, hi ha un altre botonet que diu cerca avançada. Val? Si us aneu a la cerca avançada us permet fer cerques com la que jo estic fent aquí en pantalla. Aquí jo buscava museus en català, però llavors li he dit que mínim que tinguin 1.000 agradaments i mínim que la gent hagi fet 1.000 retuits, repiulades, mínim 500 repiulades de les mencions i que les dates sigui a partir del 2019 en endavant. Val? I llavors doncs, m'ha tret una llista de gent que parla de museus. La majoria són museus, però també hi ha gent que no són museus. Val? Vull dir que la cerca avançada de Twitter us pot ajudar molt a descobrir gent interessada. L'únic que heu de fer és aprendre com funciona. Ja dic, i un truquillo és aquest de posar el mínim d'agradaments que voleu o el mínim de retuits que voleu que us surti entre els resultats. Val? També en la cerca avançada aquesta, a més de tots els filtres de la cerca, hi podeu fer una altra cosa, que és posar-hi icones. Val? Per exemple, si poso els dos punts guionet i boca, o els dos punts i la boca sense el nas, o sigui, no importa com feu la icona que vulgueu, ell també buscarà aquella icona. Llavors us buscarà gent que tingui el filtre d'abans. Mínim 1.000 gent que ha dit like, 500 repiulades, parli de museus i parli en positiu o faci una pregunta, val? Que és la que jo he fet, per exemple, aquí. Em sembla que en aquesta cerca que us he posat aquí estava buscant teatre a Barcelona i em pregunta, val? Amb l'interrogant, i m'ha sortit tota aquesta gent que diu, puc anar diumenge de Mataró a Barcelona per anar al teatre? Hi ha un munt de gent preguntant a veure si pot o no anar al teatre a Barcelona, val? Que la resposta és no, però ningú els està contestant, val? Per tant, si tu ets un teatre o ets un museu i busques la cerca que vulgueu, però hi afegiu l'interrogant, trobareu gent que fa preguntes sobre temes relacionats amb els museus. I encara que no sigueu el museu interessat en el que ells està dient, podeu contestar i és una manera d'establir relacions també amb la gent. Val? Però bueno, tornem a lo de traquejar els sentiments. Els sentiments amb les preguntes no els trobareu. Els trobareu més amb les icones. Val? O sigui, de fer les cerques avançades, posant-hi les icones de la cara contenta o la cara trista. Si teniu una certa edat, la cara contenta la fareu com jo l'he feta, posant-hi el nas. La gent jove no hi posa el nas, fa els dos ulls i la boca sense el nas. Val? Vull dir que, mira, pot saber la generació, també només mirant com fa les icones de content o enfadat. Però, bueno, però us recomano que ho proveu. És màrqueting guerrilla total, però us sortirà blanc tot el llistat de tothom que està enfadat en referència doncs, a un museu o algun museu en concret, si heu posat el nom i sencer del museu, no només la paraula. Val? També podeu fer-ho amb hashtags, posar un hashtag i llavors el hashtag teatre o el hashtag museu i el somriure i veure què estan dient. I el hashtag teatre i la cara enfadada i veureu també el que s'està dient. Val? O sigui, és una forma de traquejar els sentiments. Llavors, per descarregar piulades gratis i llavors vosaltres fer-ne l'anàlisi, si podeu dir, descarrega tot el que hi hagi amb el hashtag tal. Val? Us he posat aquesta eina, el Vicinitas Cunio, té un apartat de Free Tools, i aquí hi ha aquesta de Twitter, on us podeu descarregar doncs, piulades d'un hashtag en concret o d'algú en concret i llavors analitzar-les. Val? També es poden analitzar bé amb un Excel, evidentment que això no és com l'anàlisi de Big Data, però que us permet a vosaltres doncs, fer un tipus d'anàlisi també amb el que podreu saber i escoltar què està dient la gent, la part aquesta de monitoritzar el que estàvem dient. Val? Aquest és gratuït, ja us posen aquí no cost, no credit card required, o sigui que està bé per descarregar-ho. Val? Aquest d'aquí també està bé per descarregar, és el Twilets. Us permet descarregar... Ah, no, aquest és de pagament, però aquest era dades il·limitades de Twitter durant tot un dia. Em va agradar perquè, encara que fos de pagament, té l'opció de només pago puntual, val? I eren això, $5.95, cosa que és un preu superraonable. Val? És allò de dir, doncs avui vaig a descarregar-me totes les piulades d'aquest hashtag, totes les d'aquest, totes les d'aquest, totes les d'aquest. O sigui, el dia que us poseu a fer l'anàlisi, amb 6 euros, teniu totes les dades descarregades que vulgueu. M'ha semblat superraonable i que valia la pena doncs, que us el posés. Val? També hi ha aquest, això és una eina per fer web scrapping, Appify, que és de les més recomanades que hi ha, que també es pot descarregar dades de Twitter, d'Instagram, d'allà on vulgueu. Val? Ell té precreat ja scrapers, de, o sigui, escrapejar vol dir entrar a una web i agafar el contingut que vulguis. Val? Ja té fets scrapers per Twitter i per Instagram, però llavors, si pagues, et deixa fer els que tu vulguis. Val? Però no cal pagar perquè ja té fets el de Twitter i el d'Instagram. El de Facebook no, que no sortia, però el de Twitter i Instagram sí. Val? O sigui que d'aquest també us permet descarregar-vos un munt de dades per després analitzar vosaltres a veure què estan dient, quines paraules clau fan servir, quin és l'humor, si hi ha icones d'un tipus o icones d'un altre. Tot això ho podeu fer llavors per saber, i fàcilment amb un Excel, amb filtres o fent majúscules en un Excel, seria control L, val? Que és el buscar, i llavors li dieu busca els que tinguin la paraula tant. I ell ja te'l selecciona o a dalt et diu 25, val? Doncs ja teniu 25 que tenen la icona positiva. Busca quan fan servir el hashtag, també doncs control L, i et diu 36, doncs mira, 36, val? I amb control L pots anar analitzant molta part de l'Excel com si fos Big Data, sense tenir una eina de Big Data de veritat, val? O sigui, és el que us deia, marketing guerrilla del bo, val? Llavors, anem a com podem conèixer millor, una mica millor, el nostre públic objectiu, ja no tant amb eines, sinó amb altres, doncs, en general amb altres coses. Doncs el que jo us recomano és compilar dades del vostre públic, o sigui, el gènere i l'edat, la localització, l'idioma, els patrons de consum, els interessos, coses que els preocupen, necessitats que tenen. Val? Analitzar bé els seguidors que ja teniu. I aquí us he posat la imatge de Cambridge Analytica i Facebook, perquè és exactament el que feia Cambridge Analytica per després vendre aquestes dades per manipular les eleccions, o sigui, per manipular totes les campanyes electorals dels partits. Us en recordeu d'aquest escàndol, va? Fa un parell d'anys d'això. Un parell o tres, ara ja no me'n recordo. Jo diria que fa un parell d'anys del tema de Cambridge Analytica. Hi ha un reportatge a Netflix molt interessant que us l'explicaré. Hi ha dos reportatges a Netflix que us heu de mirar. Un és aquest, el de Cambridge Analytica, i l'altre es diu The Social Dilemma, el dilema social, on us explicarà com ens manipulen les xarxes socials i tal per tenir més dades nostres, que és el que us estic dient. O sigui, us estic dient que us heu de passar al costat fosc, val? O sigui, tenir el màxim de dades de la gent i fer-les servir per analitzar patrons amb els que llavors prendreu decisions de fer una cosa, fer una altra vosaltres. Val? O sigui, és que heu de fer el que fa Cambridge Analytica, el que feia Cambridge Analytica, perquè va tancar ja. Val? Els de Cambridge Analytica encara ho feien més bé, perquè ells el que havien ofert era fer un test de personalitat, un Myers-Briggs, que és un test que divideix les personalitats en 16 tipus. Val? Et fa preguntes i tal. I llavors, per registrar-te en aquest test, o sigui, van fer un munt de publicitat de fes aquest test i descobreix com és la teva personalitat. Val? I la gent feia el test. I per fer el test et feien registrar amb les dades de Facebook, amb el qual sabeu allò que diu, vols registrar-te en Google, en Facebook o tal? I la gent es registrava en Facebook. I en aquell moment Facebook passava totes les dades dels usuaris. Ara no les passa, eh? Les dels usuaris i els seus amics. Però en aquell moment ho passava. Amb la qual ells van tenir un match de tota la informació dels perfils de la gent amb tota la informació de la tipologia de personalitat que tenien perquè havien fet el test. I més d'un milió de persones van fer aquest test. Val? Llavors, amb això van començar a crear perfils i analitzar aquests perfils, amb un equip gran de gent, analitzar aquests perfils. Val? Dir, la gent que té aquest tipus de personalitat els hi preocupa això i això i això. I, per tant, si parlem de tal cosa, s'enfaden. Si parlem de tal altra, els podrem mobilitzar per aquí. Si parlem de tal altra cosa, els podrem mobilitzar per allà. I amb totes aquestes dades són les que llavors es venien en els partits polítics. Val? I els que van afectar les eleccions del Brexit, van afectar les eleccions en la que va guanyar el Trump, o sigui, moltes eleccions d'aquells 2-3 anys, doncs, mentre ells van estar fent això, van ser manipulades amb dades. Jo el que us dic és que heu de fer el mateix. Val? Clar que no podem fer-ho en plan allò, ara Facebook ja no dona tantes dades i hem de fer-ho amb guerrilla, val? No hem de ser nosaltres, però heu de tenir molt clar com són els vostres seguidors. Val? El gènere, l'edat, la localització, l'idioma, patrons de consum, interessos, coses que els preocupen i necessitats que tenen. Per tant, heu de tenir temps de mirar els seus perfils i veure allò que estan dient, tal, o sigui, no només el que diuen en relació a vosaltres, sinó la seva personalitat. Val? Llavors, hi ha una manera de fer-ho que va molt bé, que és un servei de Facebook que es diu Facebook Audience, val? Facebook Audience Insight. Llavors, això s'ha d'entrar a l'apartat de publicitat, o sigui, heu d'anar en el Campaign Manager, en el mànager de campanyes. Ho dic en anglès perquè en català està en anglès, Val? O sigui, jo tinc el Facebook en català, veieu que aquí dalt diu campanyes, val? Però quan entro a tot això, veieu que està en anglès, és perquè ho va canviar la interfície al setembre i no ha traduït la interfície catalana. Val? Per tant, hem d'entrar primer al que se'n diu Ads Manager, i en català diu Ads Manager, en castellà dirà gestor de campanyes. Quan siguem a dintre el gestor de campanyes, no, tranquils que no val calés, però està dintre el gestor de campanyes, heu de clicar en el menú, i el menú són aquests 9 botonets que hi ha aquí dalt a l'esquerra. Els veieu aquí, aquests 9 botonets d'aquí, cliqueu en aquí. I amb això s'us obre un menú gran. Si s'us obre en petit, aneu a dalt i el feu gran. Val? I quan el feu gran, aneu mirant i trobareu aquest servei que diu Audience Insights. Val? Cliqueu al Audience Insights i això us darà informació sobre l'audiència que teniu vosaltres. Llavors, jo aquí he agafat un dels meus clients, que en aquest cas és un festival de música, o sigui, he agafat un de cultura i he agafat el festival de música aquest i li he dit que m'analitzés a partir de la gent que hi ha a Facebook, que m'analitzés com són els meus usuaris i llavors me'n trobi més com ells. Llavors em diu, els meus usuaris són majoritàriament dones, 61%, el 54% d'aquests estan a Facebook, o sigui, els trobaré a Facebook, el perfil sociodemocràtic és això amb estat civil, espera que se'm tapa aquí baix, i ara no ho veig al moure el cursor, el nivell d'educació és universitat i la majoria són solters. Val? O sigui que la gent que ve en els meus festivals de música són entre 35 i 44, molta dona, molt soltera i a universitària. Val? Doncs m'estic fent ja aquí una primera composició de com és la gent, però encara em diu més informació. Llavors li dic, com aquests, quina audiència trobaria jo dintre de Facebook? I em diu que com aquests hi ha 2,9 milions de persones a dintre de Facebook. Val? I llavors li puc dir, i escolta, els que són com els meus, a què diuen like? I aquí em diu les pàgines a les que diuen like els meus usuaris. Val? Em diu que bar de còctels, a restaurant, a estudis de producció de música, gires de concerts, i al costat em diu les pàgines a les que diuen més like la meva audiència. Val? O sigui que és una informació bestial també per conèixer el patró aquest, per monitoritzar com més i què fa i a què diu like. Val? O sigui que jo puc entrar llavors al bar de còctels aquest, a la seva pàgina, al New Feeds, per exemple, o al Torre Rosa, i mirar a veure què diu la gent allà dintre. I jo sé que aquells són els meus usuaris, també. Puc entrar aquí en el taller de músics, mirar què diuen i mirar amb què estan enfadats, amb què no, o sigui, mirar el que us deia, tendències, mirar coses, i aquells són els meus usuaris, perquè m'està dient que és la pàgina número 3 en la que fan més like els meus usuaris del meu festival de música. Val? Llavors, això és superinteressant, no està a les estadístiques normals, torno enrere, està a les estadístiques de campanya a Facebook. O sigui, entreu a campanyes, cliqueu al menú, obriu el menú i es diu Insight de les audiències. Val? Audience Insight en català dirà. En castellà no me'n recordo ara com ho diu. Però la icona és aquesta, ho trobareu. Allà hi ha informació superinteressant que vosaltres trobareu la vostra. Jo, com que jo accedeixo a la de molta gent, doncs veig la meva i la dels clients, doncs, els que porto. I en aquest cas, doncs, és un festival. Val? Jo ho trobo superinteressant. I aquí també em diu exacte el que us deia, la llista de les pàgines de les que són seguidors i el públic que tenen i els seguidors que tenen a Facebook i la rellevància dels meus. Val? O sigui, els meus, la sala de Barcelona que els agrada més, aquesta, el curt circuit. I així anem fent. I això m'ajuda un munt a conèixer-los. Val? Llavors, també, analitzant la vostra base de dades, la gent que ja teniu com a clients, també podeu saber més com són i què els agrada i què no els agrada. Jo el que recomano a classe sempre és crear el que en diem un buyer persona. Val? Es diu persona, nosaltres en diríem un avatar dels que ens compren, però en anglès en diuen buyer persona. Doncs per cada... Intenteu agrupar-los en grups de 4 o 5 segments de mercat i crear un buyer persona, o sigui, dels que compren, o sigui, dels que són clients, mirar com són. I no només com són, sinó sempre què els agrada i què no els agrada. Val? Torneu a recordar Cambridge Analytica. Què busca la gent, què necessita, amb què s'enfada i amb què no s'enfada. Val? I a mesura que aneu fent tot aquest anàlisi, anireu veient en el vostre cap ja com modificar la proposta de valor del vostre museu, com canviar la relació que heu de tenir amb ells, com canviar el canal de distribució, tots aquests problemes que dèiem al principi d'adaptació del model de negoci, val? Perquè volem escoltar per poder actuar. I això ja dic que és el què. Val? Aquí us he posat un altre consell de màrqueting guerrilla que va superbé, val? Que és que quan publiqueu alguna cosa a les xarxes socials que enllaci cap al vostre lloc web, no poseu la URL normal, o sigui, no poseu un link normal cap al vostre lloc web. Poseu un link que porti un codi UTM a dintre. Val? Llavors, això direu, ara si us veiés la cara, tindríeu tots cara de pòquer. Val? Val. Jo aquí us he posat, primer, un vídeo de HotSuite on explica què són això dels caràcters dels paràmetres UTM. I llavors us he posat l'enllaç a la pàgina del Google Analytics que us marcarà automàticament les URLs, les adreces. O sigui, si jo estic parlant a Facebook de que estic fent una exposició a tal cosa i que comença el dia tal, puc posar el link cap al meu lloc web. Val? Però si en aquest enllaç hi poso un petit codi a darrere, Google Analytics veurà, sens dubte, de la xarxa social que ve i em darà molta més informació sobre la informació demogràfica d'aquell usuari. Val? O sigui, em marca molt més els usuaris que venen de les xarxes socials. Llavors, per posar aquest numeret, va més bé entrar a la pàgina de Google Analytics, aquesta que us he posat aquí, a la del Campaign URL Builder, i us crea automàticament la URL. Tu li dius, vull que linkegi cap al meu lloc web. I això vindrà de Facebook i d'una entrada on parlo de tal cosa. Val? Llavors, ell us dirà, mira, doncs aquest és el link que has de posar. Poseu aquell link i aquell link fa que el seguiment de l'usuari quan entra al vostre lloc web des de la xarxa social sigui molt més d'espionatge. O sigui, sabreu molt més d'on ve, de quina entrada exactament, no només que ve de Facebook, sinó de quin post de Facebook ve, val? I més relacionat amb el perfil que té. O sigui, moltes més dades de les que teniu normalment quan enllaceu amb un link normal. Val? És una miqueta més de feina, però al final només és passar un moment per aquesta web, posar l'enllaç que voleu posar, que ell us doni un enllaç amb els codis ja posats a dintre i feu servir aquest enllaç que us darà el Google Analytics en comptes de l'enllaç normal cap al vostre lloc web. Val? Si després d'aquesta explicació encara no m'enteneu, és millor que us mireu aquest vídeo de HotSuite que us he posat aquí, val? On ells ho expliquen. Llavors, més coses. Aquest és el vídeo, el que us he posat aquí és un article i aquí us he posat el vídeo. Val? Però ja dic, no heu d'aprendre a fer-ho perquè ho fa l'Analytics. L'Analytics té una web en la que us ho fa ell sol, però sí que va bé entendre per què s'ha de fer. Val? Però fer-ho hi ha l'eina de l'Analytics que us ho fa. Val? I a l'últim, el que us estava dient, tot això us he explicat com monitoritzar, però hem d'actuar. Val? O sigui, recorda que si no actueu en base a aquest anàlisi, només feu monitorització, no feu escolta social. Val? L'escolta social és entendre les necessitats, entendre allò que volen, que no volen, i llavors actuar adaptant la proposta de valor o adaptant la manera de comunicar-se o el to de la comunicació o la freqüència de la comunicació o el canal de comunicació, val? És adaptar el que esteu fent. Val? També és molt important intentar trobar patrons, val? Allò de tendències. O sigui, no us centreu només en comentaris individuals, sinó de dir, ostres, molta gent està dient tal cosa, molta gent està demanant allò altre. Val? O sigui, és millor trobar tendències. Tot i que els comentaris individuals us ajudaran molt a millorar. Hi ha aquest llibre que es diu Una queixa és un regal, que jo sempre l'he tingut present. O sigui, quan algú es queixa, val la pena escoltar-lo perquè és un feedback que teniu que us ajudarà a millorar. Vull dir que no us heu d'enfadar mai, no us ho heu de prendre mai com a algú personal i li heu de donar les gràcies sempre i donar-li les gràcies sincerament allò de, i dir-li de veritat. O sigui, t'estic molt agraïda de que m'ho diguis perquè home, a mi em sap molt greu que això passi i intentaré posar-li remei. Vull dir que gràcies per agafar-te el temps de donar-nos aquest feedback. Val? Doncs individuals estan molt bé i fan créixer molt, però el que ens interessa en aquest cas és més la mentalitat de Big Data, val? De trobar patrons. Bé, i això és el que us volia explicar per avui. Deixeu-me mirar com anem de temps. Perfecte, és just a un quart. Vull dir que hem arribat al final del que us volia dir i amb el que us hauríeu de quedar de la sessió aquesta meva, d'aquests tres quarts d'hora que he estat parlant, és que monitoritzar les xarxes no és el mateix que escoltar, val? O sigui, cal que prenguis decisions amb les dades que monitoritzis. Llavors sí que estaràs fent escolta social. Val? També que hi ha moltes eines que fan exactament el que necessites, però que la majoria són de pagament. Val? I que quan no vols pagar, llavors l'opció és el màrqueting guerrilla, que el màrqueting guerrilla porta més temps en recollida de dades i en anàlisi, però que també el podeu fer. Val? I jo us he ensenyat eines de pagament eines de màrqueting guerrilles, algun truco i una mica doncs, de la part teòrica, que espero, ja dic, que us hagi estat útil i que us serveixi doncs, això per arremangar-se i dir, vinga, vaig a començar doncs, a monitoritzar, però també a prendre decisions. Val? I ho deixem aquí. Moltes gràcies. Arribem ara al moment de les preguntes. Vaig a deixar de compartir pantalla i així ens tornem a veure les cares. I a la vostra disposició per les preguntes que tingueu.
Moltes gràcies, Montse. Realment interessant. Un munt de pistes, un munt de trucs, tal com dius. M'ha encantat allò de passeu-vos al costat fosc. No ens queda un altre. No ens queda un altre, és evident. O sigui, és una manera... Hem d'intentar entrar a les ments dels nostres públics. O sigui, ha estat molt interessant. Hi ha un parell de coses que et passaré. Que, per exemple, l'Antoni Laporte diu... Hi ha una certa creença que si el museu està present a les xarxes socials aconseguirà treure un públic més jove. Si els joves estan poc interessats en els museus, creus que les xarxes els poden atreure?
La veritat és que jo crec que estan interessats en els museus, més amb la part d'exposicions i així. O sigui, crec que és el producte també el que els ha de treure, que siguin coses relacionades amb el que ells consideren que és la cultura per ells. Val? Que aquí el concepte és diferent del nostre. O sigui, és molt més, això, més contemporani, més del que ells estan fent. Llavors, jo sí que he vist, per exemple, ara durant la pandèmia, vaig estar fent tot una anàlisi de com museus, precisament, estaven adaptant la seva comunicació. I em va fer molta gràcia trobar el Museu d'Història Natural de Pittsburgh, que estava a TikTok, explicant acudits. O sigui, agafaven un fòssil d'un cargol i un altre fòssil d'un cargol. I deia, què li diu un... Mira, deia, aquest és un cargol, aquest és una monita, és no sé quan, i aquest tal. I diu, què li diu un cargol a un altre? Doncs portes la casa a sobre, no sé què. O sigui, hi havia el curador dels fòssils explicant acudits a TikTok. Val? Home, això, evidentment, que és perquè la gent jove vegi que hi ha això, que hi ha fòssils, hi ha cargols, i que poden ser divertits. O sigui, realment és una manera d'arribar a un públic nou. Jo crec que sí, val? O sigui que arribant a les xarxes es pot arribar a un públic nou, però que s'ha de mirar quines xarxes són aquestes. Val? I l'estratègia igualment crec que ha de ser la del hub and spoke, que és el centre, és la nostra web, i tot l'altre són eines per portar gent cap al nostre web, on allà veuran tot, les exposicions, les col·leccions que tenim fixes. Val? O sigui que les xarxes socials són una eina, no són un fi. Val? Però penso que sí que està bé fer-la servir pensant en diferent aquell esquema de les generacions que us he ensenyat abans.
Molt interessant. Clar, l'Antoni Rojas diu una cosa interessant i és que ens has proporcionat moltes fonts on podem anar per trobar aquesta informació, per esbrinar els perfils dels nostres usuaris o dels nostres visitants. I l'Antoni diu... prospectar les eines disponibles per monitoritzar i escoltar els usuaris. Cal dir que aquestes eines també són canviants. Algunes sorgeixen i desapareixen constantment. És a dir, no només hem de prospectar els continguts, sinó que hem de prospectar les eines que ens hem de prospectar.
T'ho prometo que és un drama. O sigui, té tota la raó. Val? O sigui, hi ha un munt d'eines gratuïtes que teníem abans que van desapareixent. Jo cada dia em passa que eines que jo feia servir ja no hi són. Hi havia una eina que em vaig passar tota la setmana passada intentant trobar-la, que jo l'havia fet servir, que et connectava automàticament al Twitter amb Excel, però l'eina es deia IFTTT i fan, o sigui, té moltes eines petitonetes que són petits robots d'aquests, i et connectava a qualsevol xarxa amb un Excel i et descarregava les dades. Doncs ja no hi era tampoc, val? I la vaig estar buscant. I no és que algunes les passen de gratis a pagament, yeah. Val? I ja deixes de poder-les fer servir si fas guerrilla. I les altres desapareixen, o sigui que té tota la raó del món. O sigui, constantment hem d'estar monitoritzant per eines noves, perquè el cicle de vida d'aquestes coses és baix. Val?
És baix. En aquest sentit, el David Rovira diu, hi ha una que es diu Brand Watch, que és cara però de llarga durada i molt bona.
Val, doncs perfecte. No la conec aquesta, jo faig servir les que us he ensenyat. Però sí, n'hi ha més d'eines i tant. El problema és el que us deia, que totes són de pagament. O sigui, la internet gratis ha passat a millor vida. La internet que teníem fa 15 anys, plena d'eines gratuïtes, ja no existeix. Val? O sigui, la gent s'ha acostumat a pagar i fa pagaments a través d'internet i tothom crea valor i vol recollir aquest valor en forma monetària. El crear valor gratis i no recollir-lo ha passat a millor vida. Val? Vull dir que cada vegada hi ha menys marketing guerrilla que puguis fer. Sí.
Hi ha una persona que no s'identifica que pregunta: ¿podrías proporcionar un ejemplo de actuación de un museo en la base de l'anàlisi de datos?
A veure, en el cap em venen moltes actuacions de museus així, a veure, igual en base d'anàlisi de dades. A veure, deixa'm pensar. Bueno, a veure, la primera és mirar els usuaris com es connecten al museu des de Google Analytics i adonar-se'n de que més de la meitat ho fan des del mòbil, amb la qual cosa el mòbil passa a ser l'eina principal. O sigui, ja no només perquè Google ho diu, que és mobile first des del mes de maig, val? Sinó que tu amb les teves dades també veus que el mobile és first. Vull dir, aquesta és la primera decisió. La web ha de ser mòbil, val? No adaptada al mòbil i tal. Deixa't estar històries. La web principal és la mòbil avui en dia, val? Doncs aquesta ja és una en base a dades. Més coses en base a dades. Analitzant també dades dels usuaris. Et pot passar que trobis que la gent que et visita la web té un perfil, però que els que t'acaben comprant en tenen un altre. Val? O sigui que la gent que visita el lloc web perquè fas molt bé el posicionament a cercadors per com funciona tal cosa, et ve un munt de gent jove i tal. Però, i llavors tu et mires, intentes fer això una persona, un visitor persona, i et diu, és un xicot de 25 a 35 anys que ho fa des del mòbil i tal. Però llavors analitzes els que t'acaben comprant l'entrada i t'adones de que són senyores de 55 anys que ho fan des d'un sobretaula. Val? Vull dir que aquí torna a haver-hi distingir amb les dades, l'anàlisi de dades del visitant i l'anàlisi de dades del buyer, del que compra. Val? Això també és anàlisi de dades de Google Analytics, no és de Big Data, però és molt important per prendre decisions, perquè està clar que les campanyes les has de fer pel que compra. Val? A no ser que facis campanyes d'abast, val? De donar-te a conèixer, llavors dius, vaig a fer un embut de conversió, vaig a començar per dalt a arribar a un abast de mig milió de persones, d'aquests faré que tants entrin a descarregar-se no sé què i d'aquests a tants els convidaré ja a venir a no sé quan. Val? Depèn de quin sigui l'objectiu. Però bueno, ara ja m'estic enrotllant perquè ja començaria a fer embuts i ja faríem aquí. No?
La Cristina pregunta, i respecte a la transparència dels museus perquè publiquin aquestes dades, perquè és difícil que les publiquin i les comparteixin.
Sí. No sabeu el drama que és. Ja dic, jo faig moltes classes culturals i la setmana passada feia una classe de publicitat per organitzacions culturals. I també la queixa d'aquesta classe sempre és volem exemples de museus, volem exemples de teatre. I però no em deixen. O sigui, jo tinc molts clients que ho són, però quan els parlo amb ells i dic em deixeu compartir aquestes dades per una classe i tal, em diuen no, ens sap greu, però no. Val? És un problema que teniu en el sector. No, aquesta solidaritat i el de tots som amics i anem a compartir dades, no, jo crec que s'hauria de fomentar perquè és treballar en xarxa i ser transparent i es pot aprendre molt d'aquí. Però a mi mateixa em passa que clients meus no em deixen fer servir dades per ensenyar a classe. I clar, la gent em diu, jo vull veure una campanya real, val? I les campanyes que els hi haig d'ensenyar, doncs igual són de botigues, de bicicletes o tal, perquè aquests sí que em deixen ensenyar-les, val? Els de cultura no em deixen. Jo sempre dono les gràcies al Pepe Zapata, que està en el 3T. El Pepe és l'únic que em deixa ensenyar senceres totes les campanyes seves amb les dades i tot, val? Vull dir que el Pepe, suposo que el coneixeu perquè el coneix.
I tant.
Doncs el Pepe Zapata és l'únic que em deixa ensenyar dades. Val? Ningú més em deixa ensenyar dades.
Doncs vagi des d'aquí l'homenatge.
L'homenatge al Pepe, sí, li fem allò a la ola. Gràcies.